La tertúlia del matí de Canal Blau Ràdio.
Hola, què tal? Molt bon dia a tothom. 6 minutets pel damunt de 9:15 i fins que siguin 9:45, aquesta primera tertúlia de la setmana la compartirem des de Vilanova en Comú amb en Guillem Mercader. Molt bon dia, Guillem.
Hola, molt bon dia.
Ja veu, sabeu que havia estat director del diari de Vilanova. Avui hi ha molta diari de Vilanova perquè també ens acompanya l'Eulàlia Sòria. Molt bon dia, Eulàlia.
Bon dia, què tal?
També ens acompanya en Jordi Lloc, que havia estat també periodista del diari de Vilanova. Molt bon dia, Jordi.
Què tal?
Molt bé. I no havia estat de periodista al diari Vilanova, però sí, amb molta relació amb el diari, la Pilar García, que havia estat directora del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova i la Geltrú. Molt bon dia, Pilar.
Molt bon dia. El meu cor encara està al diari de Vilanova. Sempre estarà al diari de Vilanova.
Sí, no, no. I a més, té una vista molt aguda, perquè és poc radiofònic això, el que ara explicaré, però nosaltres, els quatre que compartim la tertúlia, ens veiem, els cinc que compartim la tertúlia, ens veiem, i el Guillem Mercader, just al darrere del seu cap, té una estanteria amb tot un seguit de llibres, i hi ha una tassa del diari Vilanova, hi ha una tassa com un gerro petit del diari Vilanova, que sí. Tens molt bona vista, Pilar, perquè a mi em costa de veure, però sí, sí... ho he vist de seguida, i estàvem parlant de l'afiliació, és com una gerra,
És un posa-llapissos.
És un posa-llapissos, això. Ja ha sortit l'Agua Fiestas, que ens ha rectificat a tots. Ningú havia vist Eulàlia.
Té anys, eh?
Home, si té anys. Però jo perquè no tinc la càmera, però és que jo tinc la mateixa llibreria que el Guillem i el mateix posa-vassos. Ai, posa-vassos. El mateix posa-llapissos. Quasi ve a la mateixa prestatgeria.
Sí, sí. Jo diria que som molts el que el tenim, aquest posa-llapissos. Jo quan m'ha dit tassa m'ha desubicat una mica, però ara que l'he vist de prop, sí, sí, el tenim. És un record del diari que sempre el tenim tots com a molt present, aquelles coses que... I a més, si ara... seguíssim per aquí, tindríem tota la tertúlia que la podríem dedicar a el que es troba a faltar al diari de Vilanova,
No, no, sisplau, no.
No, ho farem.
Sí, però el que es troba a faltar molt, Però estaria bé que quan el trobàvem a faltar l'haguéssim comprat. Sí. Allò anar comprant cada setmana, diguéssim que també és una cosa bona, per mantenir un diari. Perquè, clar, tothom se l'estimava molt, però després en el quiosc no es veia, El resultat exacte de tot el que l'enyoràvem.
Sí, sí. Bueno, i no només això, sinó que va faltar a l'última època, va faltar molta publicitat. Sí, no? Vull dir que estem parlant una mica les claus de la davallada sense voler.
Sí.
Però bueno, la publicitat, aviam, ens estem quedant sense comerç local. Tots els setmanaris de Catalunya estan passant uns problemes terribles i en queden tres. I molt problema amb la publicitat, clar. Arriben les grans franquícies i les grans franquícies no s'anuncien a la premsa comarcal, en absolut. Llavors, la publicitat davalla d'una manera extraordinària.
No vull anar per aquí, però només una pregunta molt així, molt oberta. Sense ajuts institucionals, o sigui, sense que els governs autonòmics, provincials, nacionals, aboquessin calés als mitjans, ja no dic a la premsa escrita, dic als mitjans, penseu que aquests serien viables? N'hi hauria tants?
Jo els únics que conec en aquests moments, perquè segueixo mantenint contactes amb la premsa comarcal. La premsa comarcal té unes subvencions ínfimes en comparació a qualsevol altre tipus de premsa escrita, tant sigui paper com internet, i no seria viable perquè amb la subvenció no és viable. És una cosa que requereix de gent perquè ho escrigui, per tant es requereix molt personal perquè si no ets capaç de fer un bon diari i és una cosa caríssima i no sobreviu. Vull dir, estan passant, bueno, molts apuros, molts és molts,
Sí, sí. Alguna valoració més sobre això?
Home, sí, jo, no... d'acord amb l'Eulàlia, les subvencions... Bueno, jo no estava al capdavant de la gestió administrativa, per dir-ho d'alguna manera, del diari, però em consta que hi ha molta diferència, com deia l'Eulàlia, entre les subvencions que podíem tenir nosaltres com a premsa de proximitat de la que té la premsa generalista. I sabut és que la Vanguardia, Periódicos, Ares i Ràdios, etcètera, etcètera, tenen una subvenció molt, molt important que jo crec que no, de no tenir-la algun cauria, segurament, perquè és molt considerable. No em feu dir percentatges ni xifres perquè no les de ser, però les últimes vegades que vaig veure aquestes aportacions eren molt considerables. I això ho fa rumiar, perquè quan una cosa està tan subvencionada vol dir que no té autonomia, que no és... Bueno, que es qüestiona una mica la seva viabilitat.
Una cosa és la subvenció i l'altra és la publicitat institucional. Són dues coses diferents. Encara que vagin lligades, clar, evidentment. Però si no tens difusió, no pots tenir publicitat. Per tant, és el peix que es mossega la cua, no? Aquí hi ha una repartidora, com deia l'Eulàlia, de diners, sobretot als grans mitjans, els forts, no? I en canvi els petits doncs s'han de conformar amb les escorrialles, no? D'aquests diners. I, però insisteixo, si tens força pots aconseguir, com tenia el diari, pots aconseguir publicitat institucional. Si no, doncs... començar un mitjà des de zero d'un àmbit comarcal, jo penso que avui dia és bastant
inviable
des de tots els punts de vista, no? I sobretot si vols fer una cosa que estigui bé, clar, si vols escriure doncs notes de premsa i repicar-les, doncs sí, es pot fer. Però si vols tenir un contingut que treballat i de recerca i una mica en cara i ulls, doncs és car i això no hi ha qui ho pagui en aquests moments, no?
La publicitat institucional ha caigut a uns baixos històrics, a uns nivells històrics. Clar, a l'envàs on vas. Quants anys fa que no veiem l'envàs on vas? Va ser una campanya, es va gastar molt, però és que ara ja no té sentit de ser, perquè dintre de tot les institucions hi ha una mínima publicitat que la tenen que posar per una qüestió pràcticament es pot dir que de llei, que l'han de posar tots els mitjans, però clar, qui agafa un diari de premsa comarcal i llegeix a l'envàs on vas, bueno, encara li entraria dintre del seu àmbit, però tota una sèrie de coses que pugui publicitar la Generalitat ho fa a través d'altres canals. I bueno, és una altra de les coses que ha caigut. Igual que la subvenció que sempre havíem tingut, que dèiem del duro, que era per exemplars venuts i tal, vosaltres sabeu, igual que jo, que La Vanguardia i El Periódico omplen les sales d'espera dels hospitals, els autobusos, amb diaris gratuïts, però simplement per fer pujar una mica la difusió, perquè no tenen suficient difusió ni perquè aquesta subvenció els hi arribi a l'alçada de res.
Però això ara seria molt llarg, no? Perquè també de tot el tema del canvi de paradigma, no? De,
sí, clar.
El paper digital, aquesta doncs, evolució que han de fer els mitjans o que han fet i que fa que el negoci no sigui el que era abans, és una mica llarg, no? Però hi ha moltes coses, hi ha molts factors aquí, no?
Però surt a compte el que et donen amb el que no vens? O sigui, fer un diari... imprimir-lo, no sé si val uns cèntims o en val 10 o no sé què val, o sigui, imprimir-lo, el diari ja està fet, l'únic que has de fer és imprimir-lo. Fer 1.000 diaris més, per posar un número, o 10 o 10.000, perquè et donin aquesta subvenció, et surt a compte la inversió que fas amb més paper i amb més impremta amb el que et donen després, surt a compte, això sí?
Depèn, La Vanguardia i El Periódico sí, perquè tenen les seves pròpies rotatives i llavors no, només els hi representa el cost del paper. Perquè un cop la màquina la poses en marxa, tirar-ne 10.000 o tirar-ne 20.000, estem parlant de 5 minuts més, gastes paper, clar, hi ha alguna cosa més de tinta, òbviament. La gent que depèn de fer-se, com la premsa comarcal, amb una impremta externa, és molt car, és molt car. O sigui, en aquests moments fer 10.000 exemplars, no sé, devem estar parlant aproximadament d'uns 5.000 euros a setmana per tirada. 5.000 euros és molta pasta.
Sí, escolteu, que vull tancar aquest tema, però mira, ja que esteu aquí des del diari, hi ha una pregunta que us vull fer i ja no en faré cap més i canviarem ràpidament de tema, perquè si no, cada vegada que coincidim, sempre, sí, és que sempre llavors ens entronquem. Parlàveu de la publicitat institucional. El diari, òbviament, en rebia de diferents ajuntaments. Això a l'hora d'escriure, Guillem, tu que eres director i el Jordi que era redactor, això en algun moment us havia fet tremolar la pluma a l'hora de ser més àcid o menys àcid, més crític o menys crític, aquesta una. I la segona, ja que tenim també a l'Eulàlia, això a vegades havia creat tensions entre el que era el departament comercial i els periodistes, perquè els periodistes no entenen de subvencions.
Jordi,
i
estàs entrant en terrenys relliscosos.
Per això ho pregunto. Per això ho pregunto,
ja.
Perquè això passa. El comercial et diu, hòstia, no em toquis aquest, que per una patata fregida que ha sortit malament no tiris ara tota la botiga de patates fregides per terra. I hi ha aquella tensió entre l'honestedat del periodista i diu, no, és que jo vull explicar-ho, i el comercial que diu, és que ens hi va... suposo que això passa... Suposo que us ha passat perquè passa.
Sí, clar que passa. És evident. És evident. Les pressions existeixen. No només del món econòmic, sinó també del món polític. I del món doncs, empresarial, evidentment, que existeixen. El que passa és que si tu, torno a repetir el mateix que he dit abans, si tu tens força, si tu tens difusió, si tu ets un referent, com era el Diari de Vilanova, si tu ets una institució, com era el Diari de Vilanova, pots resistir aquestes pressions. Si no, no. Si tu estàs feble, si no vens, si estàs a punt de desaparèixer, si estàs malament, doncs aquestes pressions, evidentment, que t'afecten i, a més, doncs, poden arribar a fer-te variar la teva línia editorial. Tot és una qüestió, aquí, és una qüestió de força. I nosaltres, al Diari Nova, de la primera època, bueno, primera època, des de fins als anys 2000 i pico, no?, i 2000 bastants, no?, jo crec que teníem aquesta força i podíem resistir aquestes pressions. L'última etapa, més val que no en parlem, però era diferent, no? Però la situació del mitjà en si és el que et fa tenir aquesta força o no. No és, això és evident. Mm-hmm.
Jordi, Eulàlia...
Si vam sobreviure asfaltar el mar i cremar tots els boscos, totes aquelles pressions, allò van ser pressions i l'altre tonteries.
Sí, sí, sí.
O sigui...
Ara hauries d'explicar l'anècdota.
Sí.
Si no, la gent no sap de què va.
Sí, expliqueu-la, expliqueu-la.
Celebraria que es pogués explicar, però bueno. Perdona,
per què no es pot explicar?
No, l'anècdota sí. El que no es pot explicar són les pressions que hi van haver. Les pressions es quedaran en el baúl de los recuerdos, sí. Perquè, a més, en aquell moment el senyor Huguet estava a Mèxic, em sembla. Sembla que era Mèxic. No, o el desert de no sé on. O sigui, ens ho vam menjar els que estàvem aquí. Va ser res, que vam publicar en un moment, a una setmana de les eleccions municipals, vam fer un quadre preciós, diví, molt, molt ben treballat, de les coses ecològiques, les propostes ecològiques que feia cada partit.
De tot el programa... Hi havia una sintetització del programa, hi havia doncs, la part econòmica, no sé què, i una d'aquestes era la de medi ambient. No? Perquè era un resum de tot el programa electoral de cada formació política.
Sí, i llavors en la del medi ambient vam publicar cremarem tots els boscos i pavimentarem el mar. Llavors, bueno, doncs el que va haver de substituir la frase, que era una frase base per escriure sobre, doncs mira, a dos o tres punts se li va passar justament amb els socialistes i ens va vindre a veure el Sixte Moral. I és d'aquí puedo leer.
El dio Troia. I l'Huguet amb els mariachis.
I l'Huguet amb els mariachis.
No, no entrarem en detalls amb les pressions, però aquell any va guanyar les eleccions el Sixte.
Però estava clar que ningú hagués llegit aquell programa. I gràcies a això, a les 9 i 3 minuts, tot Vilanova anava ple i buscava el diari per llegir la frase famosa. Si no, ningú ho hagués llegit, ja t'ho dic.
Sí, sí.
Què estem parlant? De l'any 2000, més o menys? No, sí,
no.
2000.
Abans del 2000 devia ser, no? Potser...
1999.
Sí, potser el 99, sí. No, no, no ho recordo,
Jo vaig arribar al 98 i les eleccions van ser 9 mesos després, una cosa així. Així és que devia ser el 99.
Sí, sí,
això és tan fàcil com mirar quan va ser alcalde el Sixte Moral.
El Sixte, sí, sí.
El primer cop, sí, 99.
Sixte Moral, espera't, que ara ho mirarem.
Sí, sí. El que no ha sortit mai a la llum pública és doncs sí, va ser el que va escriure.
El 99 va ser, sí.
Qui ho va escriure, vols saber?
Qui ho va escriure? No, sí, sí, home, jo m'agradaria saber-ho. No, ja ho sé, és que no s'ha dit mai.
Va ser un redactor, però el que passa és que... Bueno,
no s'ha dit mai.
L'error és posar text fals, es posa text fals de text fals llatí, si surt això, mira, mala sort, no? Però no passa res. Ara, si tu escrius tonteries en un text fals, doncs pot passar. I no era la primera vegada que passava, i a més amb la mateixa persona. Però bueno, ja no direm la persona. Eh?
No, no, no.
Havíem aconseguit sortir TV3, eh?
Sí,
justament identificant una situació a la qual hi va participar la malaurada Montse Martorell, però vam riure molt, eh? Montse Martorell amb una altra persona, X, i li diu, escolta, qui sigui a qui sigui, li diu, escolta, aquest conseller, de què carai és conseller aquest? I li diu, conseller de qualsevol cosa, no me'n recordo què li va dir. Però bueno, la qüestió és que l'altre va escriure textualment conseller de qualsevol cosa i després ho arreglaré. I, bueno, doncs mira, el conseller de qualsevol cosa ens va fer també famosos, però ni comparable amb un magnífic violinista búlgar que va vindre a actuar al César, que el vam convertir en un violinista búlgar.
Bona, bona.
No, n'hi ha moltes, eh?
Bona.
Hi ha bastantes.
Home, doncs algú podria fer un recopilatori, no? Sí. Tindria èxit, eh?
I, I amb això podem acabar la portada d'uns 3 toms amb un burro.
Què?
Ningú va bé. Pues que el burro tenia una excitació més que considerable.
Tenia 5 potes.
Tenia 5 potes.
Era el burro de 5 potes.
I no va veure ningú això. I jo me recordo del pobre Huguet quan ho va veure que va fer. Com si li haguessin fotut una ganivetada. I va dir,
hosti. Portada coixer, eh? Portada en paper coixer de color. O sigui, que es veiés bé.
N'hi ha bones, sí, sí. N'hi ha algunes de molt bones.
I aquesta és molt bona, eh? Sí. Ai, que bo. Ai, doncs això hauríeu de fer un recopilatori, home, que estaria molt bé, coi, que no fa l'altadill recopilatori d'anècdotes vilanovines, doncs podríeu fer, vosaltres que n'heu estat protagonistes, doncs d'anècdotes del diari, eh? Segur que tindria molt d'èxit.
Aquí 100 anys ja ho farà algú, ara encara és massa...
Encara és massa d'hora, no, home, no, què va, què va.
La història s'ha de deixar reposar una mica.
No, home, no. Ara és divertit perquè, a més, veuries alguna cara d'aquests que... En fi, bueno, és igual. Escolteu-me una cosa. Anem a canviar radicalment de tema. Deixem el tema del diari. Avui hi ha ple, Guillem, i hi ha un punt que jo sé que és molt important pel govern, és molt important per Vilanova en Comú, que és l'aprovació d'aquests terrenys en el que s'hi podrà fer es podrà fer habitatge social. Jo m'agradaria que em parlessis d'aquest punt, i si hi ha algun altre punt més que creus que del ple d'avui hem de parar força atenció.
Bé, del tema d'aquest que comentaves, és l'adjudicació del dret de superfície de 78 habitatges de lloguer protegit en 3 solars del Llimonet 1 i 2, del polígon del Llimonet, a la part de dalt, diguéssim, a l'alçada més o menys del barri del Tacó, però a la part del Llimonet. I, home, la importància d'això és que és la primera promoció en terrenys municipals des de fa molts anys. Crec que des del 2009, que no s'havia fet una promoció d'habitatge en terrenys municipals, no? Llavors, clar, és un canvi, diguéssim, de tendència en un moment, a més, en què el context de l'emergència de l'habitatge és un tema que està cada dia doncs, d'actualitat, no? I així com a Sant Pere de Ribes o a Sitges o a altres municipis del voltant doncs han fet ja en els últims anys diverses promocions d'habitatge protegit. Doncs no, aquí a Vilanova no se n'havia fet cap fins ara, des de fa molts anys. No? I aleshores aquí està la importància d'aquest tema, no? De revertir una mica aquesta situació, aquesta inacció dels darrers anys. I sabem que corregir la manca d'habitatge públic doncs, portarà molt de temps i que això és una gota, no? En un oceà, però clar, s'ha de començar per algun lloc, no? I aquest és el tema que avui s'adjudicarà ja a l'empresa que farà la construcció d'aquests habitatges i l'explotació d'aquests habitatges. No? Paral·lelament amb això, a dintre d'aquest...
O sigui, perdona, ja s'adjudicarà directament, o sigui, ja es posarà tot el mecanisme en marxa avui?
Sí, perquè sí, perquè el desembre es va fer la licitació i en aquests 3 mesos s'ha fet el concurs i ara llavors, ja s'adjudica a una empresa que no és una empresa, és una promotora social. Eh? Això està restringit a promotores d'habitatge social. Aleshores, a més, l'Ajuntament, d'aquests 78 habitatges, s'assegura una reserva de 10... la licitació deia 8 habitatges que es quedava l'Ajuntament per emergència i la promotora ha incrementat aquesta... La guanyadora ha incrementat aquesta reserva fins a 10 habitatges que es destinaran a la política social d'habitatge. I després també hi ha altres millores, com per exemple una altra cosa que és innovadora en aquest ple, que és la incorporació d'un integrador social que desplegaria dintre d'aquests habitatges un pla d'acció social i comunitari. Que doncs, això és una figura una mica innovadora per una mica fomentar la convivència, dinamitzar la vida comunitària, que hi hagi un acompanyament social adequat per les persones que vinguin, és a dir, un suport, no? que com amb un professional. I això també està dintre d'aquest cost de la licitació.
Pues és molt bona notícia.
Sí, jo penso que sí, que és interessant que... Per fi això es posi en marxa, no? Hem estat treballant durant molts mesos a costat perquè no hi havia dintre de l'Ajuntament tampoc cap precedent d'aquest tipus d'actuacions. Ara jo suposo que els propers seran més ràpids perquè ja en sabem, ja si hem après, no? Però sí, ha sigut difícil. Hem hagut de fer la concepció des de zero i tal. I a més això... s'incrementarà, esperem que es desencalli aviat, amb els 107 habitatges de la Rambla Sant Jordi, que va comprar l'Incasòl ara fa ja més d'un any, un any i mig, i que doncs, ha de fer el projecte i ha d'acabar les obres, perquè era un edifici inacabat, recordeu, de 107 habitatges, que va comprar l'Incasòl i que doncs, ara s'ha de fer el projecte per reformar-los i per acabar-los, diguéssim, no? I per adequar-los a la normativa, perquè des que es van començar fa ja una colla d'anys fins ara doncs, ha canviat la normativa d'habitabilitat, de tot el tema de tècnic i s'ha d'acabar de fer el projecte i començar la reforma d'aquests edificis. Per tant, tampoc serà una cosa ràpida, no? És a dir, que... Però esperem que en les properes setmanes doncs, això es pugui desencallar també. Això seria ja 107 més 87, anem sumant, no? Anem sumant per públic de l'habitatge, no? Que és interessant.
Estem parlant d'un parell d'anys, tant les dues coses.
Jo penso que el termini d'execució dels edificis aquests del Llimonet serà de 2 anys, i n'hi haurà un edifici, perquè són 3 edificis, un de 40, un de 30 i un de 8. I aleshores, el de 40 i 30 segurament serà 2 anys i el de 15 s'ha posat un termini de 8, de 15 mesos per acabar. Llavors, bueno, esperem que doncs això trigarem, perquè això no es fa un dia, no? Però s'ha de començar a caminar, perquè si no s'avança. No?
Està clar. Com deia la Pilar, una bona notícia. Pilar.
I, a més, una bona notícia que, com diu el Guillem, és com un punt de partida. És dir, deies que no hi havia referents, llavors heu fet tota una tasca i ara serà més fàcil. Wow. És dir, s'ha de començar sempre. I jo crec que aquesta és una línia d'actuació que és molt interessant per la ciutat. i sempre ja dic, com aquests canvis, que al final no deixa de ser un canvi de paradigma de la ciutat, marca una fullada, un viatge, el començament d'un viatge i d'un viatge que, a més, amb aquesta millora que ha fet la promotora, per exemple, amb l'integrador social, em sembla també una figura molt interessant a tenir en compte. Moltes vegades les licitacions públiques es presenten millores que realment són molt considerables. En aquest cas han sigut dos pisos més per l'Ajuntament, no? I la figura de l'integrador. Jo crec que val la pena pujar amb aquest tren perquè ha de tenir un recorregut ampli, perquè realment el tema de l'habitatge és un problema molt gran. Jo busco a vegades per amics que em diuen de venir a Vilanova i tal, i és molt difícil trobar pisos actualment a preus raonables a la ciutat. Llavors, cal fer, i clar, i això afecta sobretot a les generacions més joves i a les persones més vulnerables. Així, bueno, ja no diguéssim els lloguers, perquè hi ha un problema de lloguers tremendo. Així és que bueno, molt bones notícies i enhorabona per aquest esforç que heu fet i això, que és el començament d'un viatge perquè cal continuar amb aquesta línia, perquè vull dir que està molt bé aquests habitatges, però no resol, però sí que marca tendència. I jo crec que el més important és marcar tendència. Vull dir, a partir d'ara, aquesta és la línia a seguir.
Eulàlia i Jordi, algun comentari al respecte?
No, és una cosa que està molt bé.
No, digues,
Digues,
digues.
digues, Jordi. No, digues.
No,
Jordi?
evidentment, segueixo, segueixo. I evidentment és una gran notícia. La mala notícia és que ve d'una època de sequera totalment llarga i lamentable, perquè, a veure, clar, sí, sempre s'ha dit que l'habitatge social sempre ha existit, evidentment, i si no les vivendes de protecció, no? Però hi ha una cosa que és que no, els mercats, quan no regulen, tendeixen a disparar-se i de manera salvatge. I en el cas de l'habitatge va haver-hi una regulació una mica també pel mateix mercat, que va ser l'esclat de la bombolla immobiliària, que fins i tot van arribar a baixar els preus dels habitatges nous, però en canvi el del lloguer, que tenia vida pròpia, que tothom deia que anava una mica lligat també a l'habitatge de construcció, no ha sigut així. I ha arribat a uns nivells, com deia la Pilar, completament inacceptables. És a dir, algú que vol accedir a l'habitatge amb un sou més aviat mitjà baix es converteix en un pobre. És que és així de clar. I, no, i a més, un altre exemple. Jo mateix, amb un sou mitjà, jo no em podria haver comprat mai aquest habitatge que tinc ara, i està pagat, evidentment, després de no sé quants anys d'estar aquí, però jo no podria iniciar
De compartir-lo amb la
aquesta carrera.
caixa.
Com?
Dic de compartir-lo amb la caixa o amb
De
el
compartir,
banc o
sí,
qui fos.
clar, però vull dir que de fer-ho absolutament sol, això ara mateix és impensable, no? Evidentment s'ha de parlar, i s'ha de parlar molt, perquè ara hi ha una situació molt desesperada amb molta gent, i evidentment s'ha de solucionar i s'han d'aplicar mesures. Sembla ser que les mesures aquestes dels topalls dels preus dels habitatges de lloguer en algunes zones estan donant resultat, però estan traient pisos del mercat de lloguer, perquè els propietaris no se senten prou recolzats i no tenen prou garanties d'aquests habitatges. Potser faltaria, doncs, aquest complement d'ajudar i donar seguretat als propietaris perquè posin o continuïn posant els habitatges al mercat.
Jo penso que el problema no són les garanties. Jo penso que el problema és que el que passa aquí és que l'habitatge és un negoci i no pot ser un negoci l'habitatge. L'habitatge és un dret i aleshores sembla un eslògan però no ho és. És a dir, tu l'habitatge, tu compres un pis i especules amb ell o el poses a on compres, hi ha grans tenidors que en tenen més de 10, no? Que es considera 8 a Catalunya, 10 a la resta d'Espanya es considera gran tenidor, i aquests el que fan són posar-los a... Molts són empreses, molts són fons voltors, i el que fan és treure el màxim rendiment del seu capital, com fan totes les empreses, no? I aleshores aquí això sí que s'ha de regular. S'ha de regular, de fet s'ha regulat ja la part, diguéssim, del mercat lliure, que està tenint resultats modestos, no? Un 6% deien a Barcelona de reducció, un 3 i pico a la resta de ciutats tensionades, com és el cas de Vilanova. Però després hi ha una altra part, diguéssim, que s'ha de regular i no s'ha regulat encara, que és el tema dels pisos turístics. Què passa? Que aquí doncs, es fa els lloguers turístics de temporada i per habitacions, el que es fa és que la capital, quan veu que aquí no pot treure el rendiment que pot, que fins ara treia, doncs se'n va a un altre lloc. Això és com és l'aigua, no? L'aigua corre i ha de sortir per algun lloc. Doncs el capital va maximitzar els seus beneficis. Sempre ha sigut així. I aleshores, doncs, ara s'ha regulat l'altra part que no s'ha regulat. Per això s'han reduït el nombre de... O hi ha una desacceleració en el nombre de lloguers generals, diguéssim, o de llibres, o com vulguis, del mercat habitual, i s'ha anat cap a aquest lloguer a temporada, no? Que hi ha hagut un increment d'un 40% i escaig en 3 anys, que és una barbaritat. És a dir, que aquí, si no es regula aquesta banda, doncs això és coix, no? I això s'ha de fer, encara no s'ha fet.
Però no, sí que és veritat que hi ha gent... A veure, que hi ha grups que això ho veuen com un negoci, però també els particulars que tenen un pis o dos també ho veuen com un negoci, perquè molts els hi va d'acabar de fer la setmanada o la mensualitat amb això, no? I si el preu de mercat diuen que poden vendre a un màxim, doncs el vendran a un màxim, no per qüestions ètiques o socials o de comunitàries, doncs deixaran de fer d'ingressar aquests diners. Jo penso que si no ens atrevim a lligar el nivell adquisitiu de la gent a l'accés a l'habitatge, doncs, és a dir, regulant el preu, doncs llavors l'administració o els governs han de subvencionar aquesta diferència. Si no, no pot ser. I estic completament d'acord que un dels aspectes que ha inflacionat molt el mercat de lloguer són els habitatges turístics. I això és evident, no? I això sí que es pot regular i ja triguem, no?
Els habitatges turístics és absolutament demencial. A més, la quantitat de gent que retirarà el seu pis de lloguer i caminarà el camí dels pisos turístics, perquè evidentment està el mercat molt més lliure i amb molts menys topalls. El que sí que volia comentar és que bueno, la comarca sembla que finalment estem una mica d'enhorabona, perquè aquest divendres va venir el president Illa a les Roquetes, concretament, a inaugurar les primeres pedres o la primera pedra d'un edifici d'habitatge social. És veritat que han fet un edifici contra 15 edificis de venda lliure, però jo sempre penso que del 0 a l'1 també va un temps. O sigui, si hi ha 10 pisos, benvinguts siguin, igual que els dos que s'han pogut recuperar de més a Vilanova, perquè el problema de l'habitatge és un problema sagnant. La gent, una persona sola, no pot pensar ni en llogar ni en comprar. O sigui, queda sotmès a quedar-se a viure amb els seus pares absolutament fins que tingui 60 anys, que potser amb una bona sort es pot independitzar. I això és una cosa inacceptable. Evidentment, l'habitatge és un dret i al mateix temps no té per què no ser un negoci. És una cosa compatible. El que passa que, com sempre, ens hem passat de frenada. Llavors, una habitació que no té ni ventilació, entenem que... he tingut molta sort, he trobat un pis de 20 metres quadrats, que és una habitació i tot junt, per només 750 euros. Llavors dius, no, aquí tenim un problema molt greu. El només no és només, és una barbaritat. La gent està cobrant 1.200 euros, Tampoc ara, de mitjana, va, deixem un 1.300. 1.300 euros una persona no pot llogar un pis, no pot comprar un pis, no pot pagar l'aigua, la llum i menjar i tota una sèrie de coses. O sigui, tenim un problema d'habitatge del qual em pengen, a més, moltes altres coses que són molt greus.
Sí, i amb la línia que estàs dient està el problema dels sous. La gent jove que s'incorpora al mercat laboral li costa moltíssim aconseguir un sou raonable. Aquests 1.200 euros que deies són el més normal, però de professionals que tenen màsters, que tenen carreres, i això, clar, això, aquesta caiguda dels sous tan important que es va produir a partir de, jo diria, de la crisi del 2008, més o menys, això, clar, impedeix que hi hagi també un accés i després, això, una habitació. Tu dius un piset o un estudi. Bueno, però i les habitacions que s'estan llogant per 600 euros? Una habitació dintre d'una casa? 600 euros? 700 sí. euros? 500, bueno, 500 és baratíssim. Jo crec que entre tots no ho hem fet bé. Vull dir
estem
que...
veient aquest tema i l'estem veient des d'una perspectiva de a nosaltres ens llogarien un pis per 600 euros o una habitació. Vull dir, atenció, a nosaltres. Però clar, tenim un problema afegit igual de greu, que és que el moment que tu no tens la nacionalitat adequada, encara que tinguis un sou, encara que tinguis un contracte que puguis demostrar que és indefinit, no et volen llogar un pis. O sigui, aquest és un altre tema en el qual... Clar, aquest és un tema en el que s'hi ha de treballar moltíssim. O sigui, s'ha de treballar molt en el tema de que, escolti, vostè em pot demanar unes garanties econòmiques. A partir d'aquí, el seu racisme l'hauria de deixar a casa, eh? Vull dir, va, és que és un lloc que hi ha... Que és un problema, té tantes potes i totes tan dolentes.
Sí, però, Eulàlia, això és més un tema de racisme. Pregunto, si és més un tema de racisme o un tema més de seguretat jurídiques. Perquè, al final, a tu, a casa teva, és igual qui vingui. Sempre i quan tinguis
bueno,
unes garanties de que si no t'ho paga el Pepe, t'ho pagarà el Paco.
Aviam, sembla ser que no. Perquè estem llegint cada dia persones que tenen un contracte indefinit, o sigui, que poden demostrar els seus ingressos, els ingressos que tenen, i al moment truquen a una immobiliària demanant una visita a un pis i al moment que veuen que aquestes persones són d'una altra nacionalitat, ui, justament el pis s'acaba d'ocupar, ja no li puc ni ensenyar perquè s'acaba d'ocupar. Llavors, ocupar no m'ocupa, sinó d'un altre llogater, no? O sigui, jo penso que és racisme, i ens costa, evidentment, ens costa molt reconèixer que som racistes, però al final ho som, i ho demostrem amb aquestes coses. I clar, el govern el que té que fer és fer unes mides molt serioses i molt adequades a que no passi això. I clar, que no pugui ser que tu puguis aportar tota la documentació econòmica necessària, que ja entenem que hi ha d'haver aquesta documentació que tu has de portar per llogar un pis i que simplement, per una qüestió de que no els hi agradis, doncs no te'l lloguin.
Però,
clar, això és un problema.
Amb la línia que diu l'Eulàlia, per un lloguer, per un pis, es posa un pis de lloguer. Hi ha una quantitat de demandes tremendes que fan un càsting. Els propietaris actualment fan un càsting per decidir a qui de les persones que s'han presentat li donen el pis, li lloguen. Han de presentar cartes, de com si fos...
De recomanació.
Exactament, de recomanació, mostrant que la seva estabilitat, tot el que calgui. Llavors, les persones més vulnerables es queden, com diu l'Eulàlia, sense cap possibilitat, perquè sempre, home, hi ha persones que consideren que una persona d'aquí doncs és més fiable. Jo conec una parella que acaben de tenir una nena, un nen, i que no han trobat pis, en aquest cas a Barcelona, ni habitació. Ell és d'Honduras, és un noi super treballador, ja ha aconseguit els papers i no troben, han marxat a Vic a viure a l'habitació del seu germà, d'un germà d'ella. Bueno,
és que a més el problema és que aquestes persones estan treballant,
sí,
per tant
sí.
No tenen accés a un pis social perquè tenen una mínima renta que no els hi dona el que es necessita, no? Vull dir, vostè necessita un pis social, si cobra fins a tant, si té aquesta tipologia. Clar, passen d'aquesta tipologia, d'aquestes demandes, no arriben a ser ben vistos per un particular i queden en una mena de limbo que no poden obtenir un habitatge.
Sí,
això
sí.
És gravíssim.
Sí, sí.
No, no, avui estem fent un dilluns deprimit, però...
No, ens deprimim, perquè ja, ja ens ha dit el Guillem que hi ha bones perspectives.
Bueno,
però sí que és un problema, l'habitatge és un problema molt greu, que el que cal és posar-se en marxa.
No, jo per afegir només dues cosetes, la política d'habitatge no només és la construcció d'habitatges en règim protegit, sí. Sinó que hi ha altres mesures, perquè l'Ajuntament de Vilanova té que hi ha un centenar de pisos en lloguer, que paga el lloguer d'aquests pisos. I si coneixeu algú que li vulgui llogar el pis a l'Ajuntament, estem disposats a parlar-ne, diguéssim.
Sí, és un sistema que funciona molt bé, eh? Jo tinc una amiga que ho té.
Necessitem aquests pisos per poder doncs, atendre l'emergència. És que l'emergència és bestial. Els desnonaments que hi ha hagut des de que... En els últims... Hi havia una moratòria, però des d'aquesta moratòria doncs, ha decaigut, doncs, ara estaven inhibrant bastants més. I això s'ha de fer front... I no podem esperar 2 anys fins que estiguin acabats els pisos del Sant Jordi o els pisos del Llimonet, perquè aquesta gent necessita viure allà, no? I nosaltres, i des de la regidoria d'habitatge es viu de manera, i des de la regidoria d'acció social, les dues que estan treballant conjuntament, es viu aquest tema de manera molt dramàtica, perquè et trobes casos humanament molt bèsties, no? I necessitem fer també altres accions, i es fan, eh? El que passa és que... A vegades ens trobem també amb problemes burocràtics, no? Tot el tema de com comentava abans l'Eulàlia, de la nacionalitat, no? Hi ha determinats ajuts als quals no pots optar si no estàs legalment en el país, no? I per tant, hi ha molta gent que queda desemparada perquè no tenen papers, no? I aquesta gent doncs, no li pots donar un ajut perquè la llei no ho permet. I has de fer doncs, mans i mànigues per poder-los ajudar. És a dir, que hi ha tot un seguit, és el que dèiem, hi ha moltes potes i totes són complicades, no? I des de l'Ajuntament es fa tot el que es pot, però que tampoc tenim recursos il·limitats. És que aquí està el tema, que ara tenim 100 habitatges, però potser necessitaríem 500. Dic una barbaritat, no? Però necessitaríem molts més. I tampoc tenim els recursos per poder llogar tots els pisos, no? És a dir, que... tot és molt... ens supera, diguéssim. La situació és tan greu que és molt complicat fer-li front, però s'ha de començar i s'ha d'entomar com es pugui, no?
I també s'haurien de canviar lleis, no, Guillem?
Els partits, sí, clar.
Que manen els partits que tenen poder.
Sí, aviam, clar.
És un tema que fa molts anys que en parlem.
Sí.
I es busca posar pedaços, però no es busca posar lleis.
No, jo penso que aquí, a Espanya i a Catalunya, en concret, hi ha hagut un problema de deixadesa en el tema de l'habitatge durant molts anys. És a dir, aquí hem atès el tema de la salut, més o menys, hem atès el tema de l'educació, més o menys, però en l'àmbit dels drets socials, i sobretot en els drets socials, en el dret de l'habitatge, doncs no ha estat una prioritat en els últims 25 o 30 anys. I clar, això és una feina que no es pot fer un dia, és una feina que ha de ser constant, no? I ara ens trobem que no s'ha fet aquella feina i ens ha explotat aquesta situació d'emergència. I s'ha de començar a fer. Ja s'ha començat, no? Però és complicat, perquè no resol les coses en un dia. I la pressió és molt forta. Aquest és el problema, que hi ha hagut una deixadesa com a país, ja, eh? No en una ciutat o en una comarca, no? Com a país hi ha hagut un altres prioritats, no? I aquest és el gran drama que ens trobem ara.
Mira, com a pisos, l'Idealista té 41 cases i pisos en lloguer a Vilanova. Un cop repassat, n'he trobat 2 que no són de temporada. A 900 euros, 48 metres quadrats.
Sí, sí, és una
aquesta,
resulta.
tota la resta són de temporada. Llavors, queda-t'hi a viure l'abril i maig i pagaràs 900 euros, però, evidentment, el juny i juliol te n'aniràs o pagaràs 2.800 euros.
Això s'ha de regular, Eulàlia. Això s'ha de regular, sí, sí. Sí o sí. Perquè és
I
que
clar,
si
això
no,
és...
una vegada ho vaig dir aquí a la tertúlia, s'ha d'intervenir al mercat, i em van dir que seria comunista i altres coses. No sé si estaves tu, o
Sí,
Jordi, o el Xachi.
Ho recordo.
Però és que això s'ha de fer. Vull dir, perquè és que si no, no ens en sortirem. Aquest és el tema.
Ma, és que davant d'aquesta dada completament pública d'entrar a l'idealista i perdre 5 minuts, bueno, clar, o sigui, dius, la realitat és terrible, terrible. Un xalet a la Collada Sis Camins, 1.590 euros al mes, amb una cosa molt curiosa, garatge inclòs, dius, home, si és una casa, segurament té garatge, i ja et diuen que potser li hauràs de fer alguna reforma. Llavors dius, pues, anem bé, anem bé.
De totes maneres, amb això que deia el Guillem, jo conec una persona que té 2 o 3 pisos, i no és sospitós de ser de dretes. I quan li parles del tema aquest, que li dius, no, és que els lloguers haurien d'estar regulats, no pot ser que es posa com una fiera, que dius, escolta'm, jo aquests pisos els he comprat, m'he passat la vida treballant, no sé què, i ara tu m'has de dir un pis a tal lloc que podria llogar per 1.500 o 1.800 euros perquè és primera línia de mar, no sé què, no sé quantos, ara tu m'estàs dient que no puc passar de 700 euros. Repeteixo, i no és una persona de ser sospitosament de dretes, però quan li toques la butxaca, és allò el comunista de la bicicleta, no? Una miqueta seria el mateix.
Jo sempre em faig una mateixa pregunta. Realment tots aquests pisos que de temporada... que es lloguen de temporada i que primer valen 900 i després 3.000, quants d'aquests pisos es lloguen? Perquè, clar, tota aquesta gent pot llogar aquest pis per 1.500 euros i ara l'obliguem a que el llogui per 700. El lloga per 1.500 euros? Realment el té sempre llogat? Perquè potser al final tens que fer un còmputo total, Potser resulta que si el pis estés a 800 euros, el tindries llogat a una família que et pagaria cada mes, una família de la nacionalitat que fos, que et pagaria cada mes, que et despreocuparies del pis, que te'l conservarien, i potser llogues un pis, llogues aquest pis un mes a l'agost per 2.800 euros i ja et serveix per tot l'any no llogar-lo? O com funciona això?
No, Eulàlia, el problema, ho dic perquè em baso en aquesta persona, no li fa por llogar pisos perquè, clar, la normativa el desempara. Si ella vingui un d'Equador o de Santa Maria de Palautordera, m'és igual, però si ella ve una persona i al cap de 3 mesos no et paga, feina rai. I si et fan destrosses al pis perquè a sobre s'emprenyen, perquè no sé què, feina rai. Llavors hi ha gent que té por a llogar per aquesta, el que dèiem abans, d'aquest desemparament que hi ha un buit legal.
Llavors, quin benefici li reporten aquests pisos?
Cap.
Perquè, clar, si té por
però,
a llogar,
però almenys
si el lloga, si el lloga car,
no,
al final
llavors
resulta que no el té llogat.
No, perquè el que opten és per vendre'l.
Clar, et poso la venda i em trec el problema de sobre i ja està. Sí.
És que funciona així.
És així.
Clar, si això no... És el que deia abans una mica, que a veure... El fotut és aquest mal equilibri entre el negoci i la necessitat, no? I això és un equilibri fatal. Per tant, aquí, si no s'intercedeix a nivell de legislació molt potent o de subvenció en tots els sentits, és a dir, potser també s'ha de subvencionar els propietaris, d'alguna manera, no ho sé, o estimular gestions de cooperatives, diguem-ne, privades i de la mà de les institucions, si no, no ens en sortim. O ja anem preparant, doncs, això, que les ciutats vagin esperant, tenim promocions com aquesta que estava anunciant el Guillem, no? Això és molt lent i la necessitat és immensa i la desesperació augmenta. I si no, l'alternativa sempre és l'ocupació, i l'ocupació és un acte molt violent, perquè acabes entrant en una propietat privada, trencant una porta i amb totes les conseqüències que això porta, no? I no és, a veure, no és gens aconsellable, però passa, i ho sabeu perfectament, no? Perquè tota aquesta gent que està desnonada, bueno, molts d'aquests desnonaments evidentment s'aturen, perquè sembla que han de tenir una garantia de que vagin a un habitatge menys social, però com que no n'hi ha, pues, n'ha fet, no? I al final la gent acaba ocupant habitatges.
Sí,
cada
sí.
vegada ocupen menys habitatges ja perquè en queden pocs de grans tenidors o de bancs i van de cara als particulars.
Sí, sí.
Sabem, sabem moltes anècdotes en aquest sentit, però bueno, és igual.
Sí, n'hi ha moltes, està clar. Escolteu, que ens queden menys de 10 minutets per acabar i no voldria passar per alt un altre tema. Guillem, suposo que com a govern satisfets de l'expectació que va aixecar la presentació de l'Abans del POUM, no? El dijous a la Biblioteca Balaguer, estava ple.
Sí. Està clar que és un tema, la revisió del POUM és un tema que a la gent li interessa i això està molt bé perquè és l'única manera de garantir una participació en el procés que ara comença, no? que estarà doncs, durant tot aquest any fent-se, no? El procés de participació i de discussió sobre aquest POUM. No? Tampoc no cal... o sigui, el POUM és una... És un document que o és un planejament, perquè no és un document, ja. El document és l'Abans és un document d'estudi que no té cap tipus de normativa legal, no té cap tipus de força legal perquè és un document d'estudi, però ara començarà lo important, que és la revisió en si, no, del document del POUM i aquesta revisió doncs no entrarà possiblement en vigor fins d'aquí 3 o 4 anys. Estem amb les mateixes, no? És a dir, hi haurà tot un procés legal, informes de totes les administracions, després ho ha d'aprovar la Generalitat, etcètera, etcètera. Donarà les seves opinions, que són d'obligat compliment, no ho oblidem, són d'obligat compliment perquè... són els que manen, són els que tenen la competència d'urbanisme. Els ajuntaments tenen competències delegades, però no tenen la competència d'urbanisme a sencera, no? I, per tant, finalment ho ha d'aprovar la Generalitat. Per tant, estem també una mica parlant de coses que no sabem si després podrem finalment posar en marxa o preservar o no preservar o desenvolupar, no? Però sí, home, molt, molt... Molt contents de que hi hagi aquest interès perquè penso que s'ho val i s'ho mereix, no? És a dir, és el futur de la ciutat i, per tant, ha de participar com més gent millor, això està clar.
Torno enrere un moment, que el David Quintós ens ha enviat un missatge que no l'havia vist abans. Diu, en referent al tema de referència al tema de l'habitatge, diu, als 80 la gent es comprava una segona residència. Als 90 es comprava la primera i única vivenda. Als 2010 et permeties anar de lloguer. I ara, els 2020 et permets compartir habitació. Té molta raó amb el que diu el David Quindós. I d'això del POUM, suposo que ahir tots veu rebre diferents missatges. No sé si el Guillem sap alguna cosa més, de que TV3 tenia que... primer vam rebre un missatge, avui l'Hortoll serà notícia, el telenotícies vespre de TV3, passa-ho. I després a mitja tarda en rebíem un altre que deia, atenció, ens acaben d'informar de la redacció de TV3 que avui és impossible la retransmissió del reportatge sobre l'Hortoll, intentarem avisar amb la màxima antelació, passa-ho. Suposo que qui més qui menys ho va rebre això ahir, no?
Mm-hmm. Sí. Si no, no sé res més, sé que TV3 va fer un reportatge ahir a l'Hortoll perquè hi havia una jornada de neteja de l'espai, que, bueno, una jornada que les que fan habitualment, no? El Garraf Coopera, l'entitat que treballa a l'Hortoll, i sé que va venir TV3 i van fer un reportatge sobre l'espai i també es va parlar sobre el seu futur, no? El seu futur que en aquests moments doncs no està decidit perquè el pla director de la Generalitat no, doncs, no l'ha desclassificat, per tant, continua sent urbanitzable i és un tema que caldrà parlar, perquè si la Generalitat no sabe a desclassificar-lo, doncs, per molt que l'Ajuntament digui en el Pla General que vol que sigui un urbanitzable, doncs no s'aprovarà. Ja hem dit abans que la Generalitat és la que té l'última paraula, no? Aquí hi haurà tot un treball de la mobilització, que és el que està fent Garraf Coopera, que és molt necessari, interessant i important, però després hi haurà d'haver tot el tema legal i tot el tema polític, no? I aquí doncs, tots els partits hauran de posicionar-nos, ens haurem de posicionar, no? Durant aquest procés de revisió del POUM. Molt interessant a veure com el tema acabarà, no?
S'haurà d'anar seguint.
Estan fent una tasca els voluntaris de l'Hortoll.
Sí, impressionant.
Però, a més, amb una generositat. Generositat perquè explicava la setmana passada que em vaig acostar, els dilluns van habitualment a fer tasques, i em deien que de tant en quant doncs, hi havia gent que feia... que, bueno, que els hi treia, per exemple, tenen un hortet, diu que pràcticament mai poden recollir el que posen a l'hortet. I deia, bueno, potser és que hi ha gent que té més necessitat que nosaltres. O una figuera. Mai hem agafat figues, perquè sempre hi ha altres persones que potser ho necessiten més. Em va semblar que, a part de la seva tasca, de la seva feina, és una cultura molt generosa i molt... Això, no sé, m'agrada molt sentir aquesta voluntat de construir un món millor amb la seva parcel·la, en aquest cas, amb aquesta parcel·la de món. I la veritat és que estan fent els arbres que han plantat, tot el que estan fent, bueno, mereix molt la pena. És un indicador de que hi ha moltes persones que fan molt de manera molt silenciosa pel bé comú.
I tant. Escolteu-me, que hem d'anar-ho deixant aquí, que ja passen 3 minutets al punt de 9:15. Abans d'acabar, dos temes molt ràpids. Un, felicitar l'Eulàlia, que dissabte era el seu aniversari. Per tant, Eulàlia, encara que sigui amb 2 dies de retard, esperem que ho hagis gaudit bé. Sé que va anar tot estupendo, perquè Canyelles està cap per avall, pel que veiem ara en les imatges internes que ens ofereixes. Per tant, duria ser, la duria és liar grossa, Canyelles, Eulàlia? No, i ara has tancat el micro, Ha tocat tantes coses, ara.
Perdoneu, és que gràcies a la Pilar, sí, va anar molt bé el dia i tal, m'he estat aquí buscant el Piu i l'he trobat. Ara l'únic problema és que estic cap per avall, però sí, un sí. Cop aconsegueixi estar cap per amunt, ja serà sí. Lo más.
Ja serà
el
cop.
Va anar molt bé i Canyelles està tot cap per amunt, per sort, perquè estem arreglant tota l'aigua, que molta falta hi feia, eh?
Pues està molt bé, està molt bé. Una molt bona notícia. I una altra, abans d'acabar, també, deixeu-me que faci una miqueta de publicitat de la Pilar. La Pilar fa un programa els dimecres aquí a Canal Blau de 12 a 1, que repeteix de 9 a 10 de la nit, que es diu El tren de la vida, que us recomano escoltar-lo, amb aquesta manera de fer que té la Pilar García, que tots els que la coneixem la sabem. Amb aquesta fa unes converses doncs, molt, molt íntimes, molt tranquil·les, amb diferents convidats, convidades, que us recomano escoltar els dimecres de 12 a 1 del migdia i de 9 a 10 del vespre. Pilar, felicitats pel programa, està molt bé. El tren de la vida, està molt bé.
Tenia moltes ganes que em diguessis què et semblava. Em sabia greu molestar-te per preguntar, però sí que em feia... Volia saber què opinaves. Es pot també... Està penjat a Spotify, els podcasts de Canal Blau, i jo sí, la veritat és que estem aprenent molt i hi ha persones convidades molt interessants de la vida vilanovina, bàsicament, però persones que, bueno, que fan tot un retrat del seu perfil vital i de la seva aportació amb la millora d'aquest territori.
Doncs del tot recomanable. Escolteu-me, que hem de deixar-ho aquí. El Guillem Mercader avui se li gira feina, que avui té ple, per tant, atent al ple, i els que el vulgueu seguir en directe per Canal Blau Ràdio a partir de les 6 de la tarda o per Canal Blau Televisió també a partir de les 6 de la tarda podreu seguir aquest ple. Gràcies des de Vilanova en Comú, Guillem Mercader, per acompanyar-nos. Ens retrobem ben aviat. I gràcies també a la Pilar García, que havia estat directora del Museu de la Ferrocarril de Catalunya, a l'Eulàlia Sòria, que em fa patir, que se li pujarà la sang al cap i agafarà el que no ha d'agafar. Fas patir, Eulàlia. I també gràcies a periodista Jordi Lló per acompanyar-nos també en aquest dilluns. En un parell de setmanes ens retrobarem. Que vagi tot molt bé.
Gràcies.
Adéu-siau. 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 Adéu-siau.